Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 23 d'abril del 2023. Ja ha sortit el sol per Cadaqués en aquest brillant dia de Sant Jordi que s'allargarà fins que es pongui el sol cap a 8:45 de la nit per Alcanar. Pel que fa al temps, és el dia per preguntar-se pel temps. Doncs bé, el Martí Oliveres ja ens ho deia ahir, ho corrobora aquest matí. És, en principi, una diada de Sant Jordi tranquil·la, amb bona part del dia assolellat, ambient molt agradable al centre del dia, fins i tot càlid a l'interior, amb termòmetres que cap a l'hora de dinar ascendiran fins als 20-25 graus. Però hi ha d'haver-hi un canvi a la tarda, perquè arriba un canvi de temps cap al nord del país, ja ho dèiem ahir també, que s'esperen ruixats, alguna tempesta al Pirineu, també a les comarques de Girona, que podria acabar arribant fins a Osona o al Berguedà a mitja tarda. Per tant, aquesta és l'única zona i els únics horaris on pot ser un Sant Jordi una mica més passat per aigua, per la resta, res. Per tant, dia mirant al cel, com cada 23 d'abril, dia de Sant Jordi, un Sant Jordi allargassat en el temps, que ja va arrencar, en certa manera, divendres tarda, tot el dia d'ahir, clarament, amb paradetes als carrers i sobretot avui. Un Sant Jordi que s'espera de rècord d'afluència, de gent al carrer, de ganes de passeig i de venda de llibres també. Sant Jordi, el dia fantàstic en què el país es lleva, es mira al mirall i es troba atractiu, com deien els Manel. Un dia en què la cultura, la literatura, evidentment, es posa al centre. Efectivament, dia en què reivindica l'amor, però que també reivindica el país. La catalanitat que va lligada inherentment al Sant Jordi, tant si es vol com si no es vol. I en un moment en què l'autoestima catalana no brilla precisament, és una gran dosi d'autoafirmació el dia d'avui, de lloc al món, d'un fet que no tindria sentit més enllà d'un petit país com és aquest. En parlarem de tot plegat, però sobretot ho celebrarem. Avui és dia de programació especial de ràdio al carrer, de ràdio en directe, que podreu seguir si us acosteu com cada any fins al Palau Robert de Barcelona, la seu central, per entendre'ns, de RAC1 al llarg del Sant Jordi. Aquest matí serem des de 9:15 les 10 fins les 2 del migdia, més de 4 hores en directe en una desfilada d'autors, de músics, de gent de RAC1, de gent interessant per fer-nos companyia en un dia de show, d'alegria, de ràdio i de gust per les coses bones que també sabem construir com a país, perquè efectivament és Sant Jordi ja, i després d'anys de passar-ho malament i d'un 2022 on fins i tot les inclemències del temps ens van anar a la contra, avui sí, avui fa la impressió de molt gran dia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
I 3 minuts, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Maria Costa, Quim Salvador, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit hi va tirada. La companyia elèctrica d'Arma va convertir ahir el Palau Sant Jordi en una gran festa major per celebrar 50 anys als escenaris. Aquesta popularíssima presó del rei de França, corejada amb aquests lololos habituals, doncs va ser el clímax del concert després de més de 2 hores de música i amb 10.000 espectadors al davant.
La banda del barri de Sants de Barcelona va fer sonar els seus temes estrella com Correfoc, que va omplir literalment la platea plena de diables amb forques enceses i també Inanna. Els membres de la Dharma reconeixien en declaracions a RAC1 que seguiran actuant fins que els quedi energia.
Quan s'acabi l'energia, diguem, mira Joan, què fem, ho deixem, no?
Vull dir, no hem parlat si continuarem fent un disco nou o deixarem de fer un disco nou o no. No ho sé, de moment continuarem la gira dels 50 anys, que és l'únic que tenim previst, i després ja veurem què fem.
Quan ho fem no ens porta enlloc. saps? Allò, què farem d'aquí 3 anys o 4? Ja hem deixat de pensar així.
Per l'escenari també hi van passar timbalers, grallers, bastoners i els castellers de Sants i artistes mítics que els van acompanyar, com Maria del Mar Bonet, el Sopa de Cabra, els Gossos o Joan Reig, membre dels Pets.
O els Tiets, que també passaran aquest matí pel Via Lliure. D'un concert a un altre, celebració de 50 anys de la Dharma aquesta nit passada al Sant Jordi, i mentrestant, a l'altra punta del món pràcticament, a Califòrnia, el Festival de Coachella, segon cap de setmana i una catalana també triomfant, de nou, Rosalía. La de Sant Esteve Sarrovira va desembarcar per segon cap de setmana consecutiu, vestida en aquest cas de color negre, ritme de saoko i acompanyada d'una quarantena de ballarins.
I han sonat tots els èxits de la catalana, com aquest bizcochito que sentíem de fons, però també Despechá, Hentai i la versió acústica Héroe d'Enrique Iglesias. Rosalía ha recordat els seus inicis quan tenia 16 anys actuant a bars i restaurants.
I was playing in bars, I was playing in restaurants, I was playing everywhere, anywhere. And this is such a blessing. Thank you, thank you, thank you from the bottom of my heart. I love you mucho, mucho, mucho.
I agraint l'oportunitat de ser a Coachella, de fet, Rosalía és la primera catalana que és cap de cartell d'aquest festival.
Doncs triomfant-ho, Rosalía, en prèvia també de Sant Jordi. És la prèvia musical d'una diada de Sant Jordi que ja arrenca amb els carrers de pobles i ciutats de Catalunya de tot arreu, començant a omplir-se ja de parades i de roses. Ja ho van fer ahir a molta part del país. Les previsions són molt, molt optimistes i s'espera un Sant Jordi, des d'aquest punt de vista, de rècord. Però abans, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Tindrem Sant Jordi sense pluja, tret d'algunes zones i algunes hores concretes.
Exacte. De cara a la tarda s'esperen alguns ruixats, tronades localment de forta intensitat, aquestes tempestes al Pirineu i comarques del nord de Girona. Per tant, ben bé a la línia fronterera, podríem dir, en França, tot el Pirineu, Alt Empordà, Garrotxa, fins al Pla de l'Estany gironès. Potser més tard també s'anima cap al Berguedà, Osona, al nord de la Selva, el Gironès. O sigui que aquestes comarques del nord, de l'extrem nord de Catalunya, a partir de quarts de 5, les 5 i fins allà al vespre nit, poden rebre aquest ruixats, aquests patacs localment forts i amb tempesta. Globalment, però, insistim, serà un Sant Jordi molt tranquil, amb sol, amb alguns núvols baixos que ara fins a mig matí poden fer el ronso en molts trams de la costa, pot costar una mica d'aixecar-se, podríem dir, el dia, però després més estones de sol amb el pas de les hores, esperant aquest canvi de temps i amb un ambient molt agradable. Al migdia s'hi estarà molt bé, de 18 a 23 graus a la costa, però a l'interior, sensació fins i tot de calor, a tocar dels 25 o 26 graus cap a Lleida.
Doncs espero un gran Sant Jordi, també des del punt de vista meteorològic, i avui s'espera també un Sant Jordi multitudinari de rècord, tot i que ahir dissabte ja ho va ser per moltíssima gent, molts dels ciutadans ja van optar per avançar les compres, però en tot cas, veient com van ahir i les previsions de la jornada d'avui, pinta a rècord, Aurora.
Sí, després dels anys de la pandèmia i del sotrac de l'any passat per la calamarsada inesperada, el sector del llibre té clar que aquest any ja serà un Sant Jordi sense condicionants i fa unes previsions de vendes molt altes. S'espera superar els 22 milions d'euros de facturació. N'han parlat a RAC1 el president de la Cambra del Llibre, Patrici Tixis, i el del Gremi de Llibreters, Eric de l'Arco.
Les perspectives són boníssimes. El fet de tenir doncs, tota la setmana per endavant, jo crec que és molt bo.
No hi ha por d'una pluja arreu. El primer Sant Jordi sense cap restricció. Hi ha més llibreries, hi ha més editorials. Sumes tot i, clar, fa unes previsions d'il·lusió fantàstiques.
Les vendes de llibres en català per Sant Jordi representen el 20% del total de l'any.
Amb aquest Sant Jordi XXL, les vendes que s'han anat avançant més que d'altres anys, i això ja ha deixat entreveure aquella cosa que els autors diuen que els hi fa tanta ràbia, però que això al final ho publiquen les pròpies editorials i els editors, que són els més venuts de la jornada.
De moment van amb avantatge pel que fa a la ficció en català, Xavier Bosch, amb 32 de març, el relat de matrimoni de Maggie O'Farrell i Les nostres mares, de Gemma Ruiz. A la no ficció dels més venuts fins ara hi ha De la Sabana a la Sabana a Mar, de l'economista Xavier Sala i Martín, i La gran enciclopèdia del Barça, de la Sotana, en castellà. Els que de moment han tingut més èxits han estat Como no escribir nuestra historia, d'Elisabet Benavent, i també La darrera proposta de Maggie O'Farrell.
Molts d'aquests protagonistes ens acompanyaran avui a l'especial del Via Lliure, el programa especial que farem a partir de les 10 del matí des del Palau Robert de Barcelona i fins a les 2 del migdia. Xavier Bosch, alguns dels membres de la Sotana, ja des de primera hora del matí, des de les 10, entre ells hi ha el Manel Vidal, de la Competència, i evidentment col·laboradors del Via Lliure que també tenen llibre, com l'Antonio Maños o el Carlos Zanon. També actuacions musicals de luxe, un duet inèdit entre Judit Nederman i Mariona Escoda, la guanyadora d'Eufòria, Rita Payés i Pol Batlle, i els Tiets, que aquesta tarda tarda també actuaran al Camp Nou, on Òmnium Cultural ha organitzat una reivindicació lingüística, perquè recordem que hi ha aquesta coincidència de la Diada amb d'altres esdeveniments, com per exemple el Barça Atlètic de Madrid a un quart de cinc de la tarda, o a la final del Comte de Godó de tennis, i també la Feria d'Abril, al Fòrum. Per tant, una jornada molt multitudinària a la ciutat de Barcelona.
Sí, els Mossos i la Guàrdia Urbana han reforçat el dispositiu de seguretat, però diuen que tenen efectius suficients per cobrir tots els punts. Ara bé, sí que fan una crida a estar alerta amb els carteristes al centre de la ciutat, en les zones on hi pot haver més aglomeracions. Per això, a més dels agents que patrullaran uniformats, n'hi haurà de paisà per mirar d'enganxar infraganti els lladres. A Barcelona, un dels punts d'atenció serà l'anomenada Superilla Literària, ubicada entre els carrers Balmes, Gran Via, Pau Claris i la Diagonal, i que des de la mitjanit està totalment tallat al trànsit.
I pel que fa a les roses, l'altre protagonista de la jornada, els majoristes i floristes de Mercabarna, que preveuen vendre en prop de 6 milions, que és un terç de la venda de roses de tot l'any. Tot i que, com cada any, hi ha roses de tots colors i combinacions innovadores, la rosa vermella clàssica és la preferida. Una producció de flors per Sant Jordi que en un, atenció, 97% prové de fora de Catalunya, un 97%, bàsicament de Colòmbia, Equador i els Països Baixos. Sant Jordi, que també il·lustra totes les portades de la premsa d'avui, Víctor Vives.
A la Vanguardia, la foto és dels autors que van assistir a la festa literària del diari, un brindis a càmera que signa en Xavier Cervera. En pàgines interiors, Carlos Zanón escriu que algunes editorials prioritzen que es venguin llibres com a xurros. Uns xurros de llibres, afegeix, que s'empaqueten i es venen com si fos besuc al forn. El periódico titula «És Sant Jordi, passin i llegeixin». Ho acompanya amb les cares dels seus col·laboradors que avui signaran llibres. El diari ja parla d'una dia platòrica i aplaudeix la celebració, o que la celebració de fet es vagi expandint els dies anteriors. D'aquesta manera, apunta, s'ajuda a conformar un ambient festiu i cultural únic. El Punt Avui dedica la primera plana als oficis del llibre, és a dir, a la vintena de professionals que hi ha des que gesta el llibre fins que arriba a mans dels lectors. L'editorial recorda que el sector arrossega una llarga crisi amb uns horitzons incerts. I per fi, l'Ara va a tota portada amb una il·lustració de Jordi Oliver. És una rosa formada per una gran coma de color vermell i dues fulles verdes. D'aquesta manera es vol homenatjar les llengües amb què es fa la literatura a Catalunya.
A més de diumenge, aquest Sant Jordi, que també cau en un mes, a un mes per les eleccions municipals de maig, i això ja us dèiem ahir que ha significat un desembarcament enorme de polítics de tot l'Estat, com es va poder comprovar la revetlla literària d'ahir a la Vanguardia, que es va reunir fins a 7 ministres del govern d'Espanya i d'altres líders polítics. Ahir, però, des de la plana política, Xavier Trias va presentar la seva candidatura a l'alcaldia de Barcelona al complet, al costat dels que pretén que siguin regidors, Neus Munté, Jordi Martí, Victòria Alsina, Damià Calvet, Joana Ortega i Ramon Tremosa. Mentrestant, a Madrid, la policia investiga si el restaurant que es va incendiar divendres a la nit i que va acabar comportant el resultat de dues víctimes mortals i fins a sis ferits greus, complia aquest restaurant o no la normativa municipal de seguretat. L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, diu que l'origen del foc va ser, ho dèiem ahir que era un flambejat, pensaven que era un postre, doncs no, és una pizza flambejada, i que les flames es van escampar per la decoració del local.
Les víctimes mortals són una cambrera i una clienta del restaurant. Dels 12 ferits, 8 continuen ingressats a la unitat de cures intensives. Quan un cambrer va servir la pizza es van encendre en qüestió de segons les pantes de plàstic que penjaven i cobrien tot el sostre del local. Segons l'Ajuntament, el restaurant no tenia sortida d'emergència perquè, per les dimensions que té, la normativa municipal no ho exigeix.
I un apunt més abans dels esports de l'àmbit internacional, perquè l'exèrcit del Sudan ja ha començat a evacuar ciutadans de països com els Estats Units, Gran Bretanya, França o la Xina, i s'estan organitzant per fer-ho. Les evacuacions s'estan fent des de la capital del país, des de Khartoum. El Ministeri de Defensa espanyol ja hi ha enviat fins a 6 avions per treure del país la seixantena d'espanyols que hi ha ara mateix atrapats. Pel que fa als esports, el que dèiem, està tacat la jornada d'avui per al futbol, aquest Sant Jordi, perquè el Barça es troba davant l'Atlètic de Madrid al Camp Nou a un quart de cinc de la tarda i ha de guanyar si vol mantenir distàncies amb el Madrid a la Lliga, perquè Madrid no perdona ahir 2-0 contra el Celta.
Sí, amb gols de Marco Asensio i Ceballos, que situen els blancs provisionalment a 8 punts del liderat dels Blaugrana. Xavi Hernández recupera pel partit d'avui dos jugadors clau, Pedri i Frenkie de Jong, per buscar 3 punts que suposarien pràcticament sentenciar la Lliga i també trencar una ratxa de 3 partits sense guanyar ni marcar. També ha entrat a la convocatòria blaugrana Yamin Lamal, davanter de només 15 anys, que si debuta serà el més jove de la història del Barça en fer-ho en partit oficial. L'Atlètic de Madrid ve al Camp Nou amb Griezmann, però sense Memphis, que està lesionat. El Girona va perdre 1-0 a Valladolid i el Barça femení va encarrilar la final de la Champions guanyant 0-1 al Chelsea Stamford Bridge a l'anada de les semifinals, amb un golaç de Graham Hansen. Més enllà del futbol, Carlos Alcaraz i Stefanos Tsitsipas jugaran aquesta tarda la final del Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó de tennis a les 4. El Voltregà jugarà aquest migdia a Lleida la final de l'Europe Cup masculina d'hoquei patins a 2:15 contra el Braga, i en handbol el CAC 7 Granollers jugarà a les 7 a Màlaga contra el Vera Vera, la primera final de Copa de Reina, Copa de la Reina de la seva història.
Fregem ara 7:45 del matí.
Great snippets, ethical hacking, threat hunting, TensorFlow. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
RAC 1. Mesos i mesos sense ni una gota d'aigua a bona part de Catalunya. Embassaments en situació límit, conreus en perill. El nostre país viu en alerta màxima per culpa de la sequera. Ni el druida Noah ni el mag Fèlix no se n'han sortit. El versió RAC 1, finalment, ha decidit apostar per la carta guanyadora. L'ofrena com cal a la Mare de Déu de Montserrat.
És la Moreneta, la fe del poble català.
Conseller Baltasar, contigo empezo todo!
Aquest 27 d'abril, edició especial del versió RAC 1 des de Montserrat per demanar a la Verge que plogui i s'acabi la sequera.
Lo cual, un programa amb convidats, amb ofrenes i amb la pujada a peu de Toni Clapés perquè se'ns perdonin els pecats.
I eso está muy lejos, lo tan el Tibidabo.
Si voleu venir de públic, us esperem des de les 3 de la tarda a la plaça de Santa Maria del Monestir.
Vaya doctor, yo casi que no voy.
Dijous, 27 d'abril, Toni Clapés i tota la colla del versió RAC 1 en directe des del Monestir de Montserrat.
És una pressió!
RAC 1. Tots som amb la col·laboració de Montse Interiors.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
31.598, 3, 1, 5, 9, 8, de la sèrie 43, 0, 4, 3.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les Colòmbies de RAC 1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Albert de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC 1.
I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC 1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
I a aquesta hora del matí, el comentari de Sant Jordi Margarit.
Una de les poesies que parlen de la llegenda de Sant Jordi acaba dient:
Quan els rosers faran florida, la profecia es complirà. El que no diu és a quina florida, és a dir, a quina primavera i de quin any es complirà. Tots imaginem o interpretem el drac d'una manera concreta. Ara us parlaré de la meva, i penso compartir-la amb molta gent. De primer us he de dir que els biògrafs de Sant Jordi van obviar un detall important. El drac és un monstre de molts caps. Per tant, costa vèncer-lo. Ens neutralitzes un i ja treu el nas l'altre, i així successivament. Hi ha vegades que el cap del drac porta birret de jutge, l'altre tricorni de guàrdia civil, Doritos d'un hacker, tuitero o tiktoker, auriculars d'un espia, pullestrot de la Rocky Gualda, llapis rere l'orella del comunicador caspós, claus del carceller o gorra de plat de poli francès de duanes. També se sap que l'últim cap conegut és el d'un ministre de l'Interior, Santurró. Certament, Sant Jordi ho té fotut. Cal ajudar-lo en tot tipus de batalla amb la que s'hi vulgui enfrontar i fondre'ns amb el seu desig alliberador. Cal agafar forces i amb la rosa i el llibre d'aquesta diada mostrem el nostre compromís. Conjurats amb nosaltres mateixos, oferim al món una imatge de treball, esforç i estima. Aquest és un signe que molts, d'aquí i d'allà, ens reconeixen i que avui i sempre podem fer evident. La flor i l'obra escrita, és a dir, terra i cultura, són empremtes prou singulars. Mireu davant, darrere, un costat, a l'altre, brindem aquests presents a qui encara no els hagi fet seus. Ho agrairan. Voleu saber una cosa? La tasca no és ni fàcil, ni ràpida, ni indolora. Però tanmateix, l'alliberament que representa Sant Jordi és del tot irreversible. Ànims i bona diada. Catalunya, tu, a la teva.
El comentari del Jordi Margarit. Felicitats, Jordi, Sant Jordi Margarit. I bona diada també per tu i per tothom en un dia com el d'avui. Ja sabeu que els del Via Lliure, Sant Jordi i sense, ens agrada veure món i creuar fronteres i veure noves vides. Ho hem estat fent en les últimes temporades i aquest any buscant nous reptes. I coincidim precisament en la publicació d'una novel·la essencial, que és de viatges i que és d'aventures, com és La volta al món en 80 dies. Ja fa 150 anys d'aquesta novel·la de Jules Verne. Aquesta temporada del Via Lliure fem
La volta al món en 80 llibres.
En 80 llibres, precisament. I això vol dir que cada dissabte i cada diumenge us proposem la lectura d'una novel·la diferent que ens transporta a un país diferent. Ja n'hem fet 64... Per tant, podríem ja posar-los allà al damunt de la taula en aquest dia de Sant Jordi. I anem per al 65, és l'etapa 65 del viatge. Ens havíem quedat ahir a Turquia. Avui, Víctor Vives, bon dia.
Bon dia, Xavi.
On anirem?
Cap a Itàlia.
Doncs celebrem Sant Jordi amb una de les grans literatures, sens dubte, occidentals i mediterrànies en particular, que és la italiana. A través de quin llibre? Perquè és difícil, eh, Víctor?
Doncs mira, per Sant Jordi, El nom de la rosa, d'Umberto Eco.
Hombre.
Umberto Eco, un gran semiòleg i autor d'assajos sobre lingüística, estètica, filosofia. Només per fer-nos una idea de la dimensió del personatge, el van nomenar doctor honoris causa en una quarantena d'universitats. El seu interès abraçava tant la cultura clàssica com la cultura pop. De fet, tractava amb el mateix rigor Superman que Hegel, el filòsof. I també tenia un enorme interès, per cert, per la cultura medieval. Justament, El nom de la rosa se situa a la baixa edat mitjana, l'any 1327. En una abadia del nord d'Itàlia, arriben un frare franciscà i el seu aprenent per assistir a un concili, però un cop allà es troben que han assassinat un monjo i els encarreguen a ells investigar-ho. A més, a mesura que la trama avança, van apareixent altres morts. En paral·lel de fons, hi ha un canvi polític a Itàlia. S'acabava de proclamar rei Lluís IV de Baviera, que estava en amistat amb el papa, i en aquest context de disputa, el llibre parla d'un enfrontament entre dos corrents de l'Església, un de més obert contra un de més fanàtic.
Per tant, és una novel·la històrica, amb argument d'intriga, que ha tingut també, i que podeu veure a través del cinema en una gran pel·lícula, en una època en què el poder estava clarament en mans de l'Església.
Mira, en aquesta història els llibres particularment tenen un paper central. Ens situàvem, dèiem, el 1327. En aquell any Dante havia mort feia poc, Petrarca era encara un jove poeta, però la literatura estava a l'abast de molt, molt poques persones. Els llibres, de fet, es consideraven un perill, i així és com ho entén el bibliotecari de la novel·la, el bibliotecari de l'abadia, que només permet l'accés a les obres als traductors i als copistes, però no deixa consultar els llibres ni pel gaudi personal ni per l'enriquiment, perquè diu, perquè creu que això és un pecat. Hi ha llibres que no podien tocar ni tan sols els propis monjos.
Res a veure, almenys en aquestes localitats occidentals, amb el que passa avui, 700 anys després, que evidentment en un dia com avui és una... Vaja, si ho veies aquest monjo, seria una orgia el dia de Sant Jordi. Avui hem viatjat fins a Itàlia, a la nostra volta al món literari, a través d'un llibre amb rosa incorporada, aquest clàssic d'Umberto Eco que parla dels llibres, que és El nom de la rosa, i que, vaja, que tothom coneix, però que si la voleu recuperar, trobareu la informació al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 23 d'abril i farem una reculada musical fins a quin dia 23 d'abril?
El de fa 25 anys.
Ella passa i mira fora, ho fa per costum. Són molts anys d'espera, potser ha perdut el rumb. Hi ha qui es gasta i prova d'enllestir el seu futur, buscant una altra feina, creuant els dits per tu. Tu no perds la feina.
Doncs la veu inconfusible del Carles Sabater, enyoradíssima. Avui que és dia de Sant Jordi, diada també d'un patró de Catalunya, efemèride per entendre'ns de proximitat, 25 anys del que diria que és l'últim disc de Sau.
Exacte, és l'últim disc abans de la mort de Carles Sabater, i per tant la resta d'àlbums que s'han publicat han estat més aviat discs d'homenatge amb les cançons més populars de la banda. Aquest disc avui fa 25 anys es titula Amb la lluna a l'esquena, i és un disc que van gravar després de fer un any sabàtic, amb la calma, tranquil·lets, i inclou cançons com Ja no hi ha trapezistes, Vespres de desembre o Amb la lluna a l'esquena, que es titula igual que el disc, que és precisament la que sentim de fons.
Seguim les nostres passes, quan el vent promès per a dir.
Els Encants, Torre Glòries, el 22 arroba, RAT, i ara també Bar Nuri. Vine a tastar les nostres tapes i especialitats catalanes al cor del Poblenou.
Amb la cuina de sempre.
Bar Nuri. Ens trobaràs a la Rambla del Poblenou i al web familianuri.com.
Família Nuri. Restauradors des de 1962.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
La meva filla comença la universitat i encara no sap quin grau estudiar.
M'agradaria veure els laboratoris i les aules on faré les classes pràctiques de la universitat.
Vull saber quines són les sortides professionals al grau que ha triat.
Jo preguntaré als estudiants què vol.
Vine a les portes obertes de la URB el 22 d'abril. Inscriu-t'hi a portesobertes.urb.cat. A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.
La lluita contra el càncer no ens podem rendir. El 29 d'abril posa la samarreta de Fem el camí al teu costat i camina de Manresa a Montserrat. 26 quilòmetres de solidaritat amb els que ho viuen de prop. Un dissabte d'esport, natura i compromís. Entra a femelcamí.cat i inscriu-te. Si tu no et rendeixes, nosaltres tampoc.
Barcelona, estàs adormida? Ho veuràs del 26 al 28 d'abril al The Factory.
De la mà dels principals empresaris, institucions i organitzacions, debatrem sobre seguretat, mobilitat, cultura, empreses i turisme.
The Factory. Tres dies de debats sobre la nostra ciutat. Desperta, Barcelona.
RAC 1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Dissabte, a 2:15, Chelsea-Barça, partit d'anada de les semifinals de la Champions femenina de futbol des de Stamford Bridge, amb la narració de Laia Coll. A més, serem a Zorrilla, al Valladolid-Girona, i viurem el Real Madrid-Celta. Serem a Lleida, a la Final Four de la Copa de les Serres d'Hockey Patins, i a Fontejau, al bàsquet Girona-Granada, i al Palau Blaugrana, al Barça-Gran Canària. Diumenge, un partidàs al Camp Nou, Barça-Atlètic de Madrid. Serem a Badalona, al Joventut-Real Madrid, i a Fontejau, a l'Espart Uni-Girona-Barça-Sant Feliuenc. A més, la final del trofeu Comte de Godó de tenis, l'Ultrasports, i per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. El Barça i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som u.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
I arribats a aquesta hora del matí, amb aquesta sintonia que ens acompanya, aquesta música delicada que ens porta a imaginar, a pensar, a desplaçar-nos fins i tot mentalment a través d'un espai i d'un temps, a un raconet que ens encanta i que no hem volgut revelar mai per, efectivament, preservar la seva intimitat, fins i tot, i diria, la dels veïns, aquest carreró empedrat, dels pocs que queden a Catalunya, gairebé, que es troben en una ciutat desconeguda, que no hem volgut exactament ubicar en un mapa. Al final d'aquest carreró empedrat hi ha un edifici sense masses pretensions i el seu final, aquest edifici, allà hi ha una porta que ens trasllada a un interior ple de meravelles. És el basar de les sorpreses i en un dia com avui, que és esplèndid, que és el dia de Sant Jordi, és un dels grans dies de l'any, avui que d'aquí una estoneta serem davant de vosaltres, si ens voleu acompanyar al Palau Robert, és hora de saludar amb més gust que ningú, perquè a més em consta que és un gran amant d'aquest dia, l'Albert Beurlecki. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Com estàs?
Molt bé,
com a tot?
Molt bé, home.
Bé, no? Que contents, eh?
És que no es, pot, no es pot estar malament el dia de Sant Jordi, crec.
Sí,
diria
sí,
que
sí,
no.
Sí, sí.
Excepte, jo puc entendre-ho, hi han crítiques d'alguns escriptors, per exemple, el Quim Monzó, que pràcticament no... és un grinch de Sant Jordi, el Sánchez Pinyol, que també diu que el dia de Sant Jordi es tanca a casa, jo ho puc entendre, però per la resta de la gent és un gran, gran, gran dia. És un gran
dia. Sí, home, escolta, qualsevol cosa, per bona que sigui, sempre té les seves pegues, no? I el Sant Jordi, és que sempre es venen els llibres mediàtics, és que els llibres que es compren no es llegeixen, és que les roses representen un malbaratament, bla, 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 bla. Escolta, hi haurien mil i un motius per detestar o odiar cordialment aquesta jornada, però quedem-nos amb les coses positives, que són extraordinàries, i més aquest punt de sensibilitat, aquesta comunió entre la primavera, l'amor, els llibres, la cultura... Home, jo deia que val molt la pena.
Sí.
I més, amb els anys de pandèmia, jo va ser de les celebracions que més vaig trobar a faltar. Com hem estat 2 anys seguits sense poder celebrar el Sant Jordi,
va ser,
cap a altres festivitats, eh? Vull
va
dir
ser
que...
molt dolorós el Sant Jordi, el recordo perfectament, que a més es van inventar aquell Sant Jordi d'estiu que no va funcionar tant com, evidentment, el de la primavera, perquè és que, noi, la tradició és el que té. Quan està arrelada d'una manera tan increïble a uns costums, a una terra, un moment, en un estat, diguem-ne, també a nivell meteorològic, no?, que encaixa perfectament en un espai, en un temps i en un país, és difícil treure'l d'allà. És difícil reproduir-lo en un altre lloc. És com pretendre arrencar un queixal i col·locar-lo, no? Doncs no, té sentit allà on és, i prou.
Clar que
és
sí,
així.
I tant.
Doncs en un dia com avui vull recordar-ho per tota la gent que a partir de 9:45, ara falta encara un parell d'hores, arrencarem l'especial de Sant Jordi i ens desplaçarem pel carrer fins al Palau Robert, que és, en fi, el lloc clau per RAC1 els dies de Sant Jordi, sempre ha estat així, allà a Diagonal, en Passeig de Gràcia, en uns jardins meravellosos, on ens esperem que ens acompanyeu, ja des de primera hora, cap a les 10 del matí, hi serem amb el Xavi Bosch, amb la gent de la Sotana, amb els tiets, amb molta música, amb molts autors, amb moltes cares de RAC1, i per tant des de les 10 del matí allà i fins a les 2 del migdia ens podreu anar acompanyant i aneu passant i badant i passejant i escollint llibres i escoltant la ràdio. O sigui que això és un d'aquells grans dies. Bé, tu estàs bé, Albert, o no?
Sí, molt bé. Home, ja et dic, escolta, començar el diumenge amb el Sant Jordi sempre resulta com d'allò més estimulant. Vull dir que, i a més, sembla que les cartes, malgrat que encara portem un retard considerable, doncs bé, van desfilant per aquest programa. Vull dir que això també no deixa de ser, bé, doncs un petit incentiu, no? I permet abans una petita informació de servei, perquè la setmana passada vam llegir una carta de dues amables oients que ens van parlar d'un poblet d'allò idealitzat, un poblet que tenia més cabres que habitants, però es van oblidar, segurament que te'n recordes, que no ens van dir el nom. Va quedar, sí, diguem-ne, la gran incògnita. Bé, doncs aquesta setmana ens han fet arribar el nom del poble que es diu Josa.
Josa.
És Josa del Cadí, això mateix, que és un d'aquests pobles certament meravellosos. I res, si et sembla, mira, agafem les cartes que, bueno, evidentment, encara estem a principis de desembre.
Això com ho podem fer, Albert? És que això no pot ser així.
Clar, a veure, no sé, proposi idees. A veure, o fem un bazar dedicat a la seda carta, que ja la vam fer en el seu moment, eh? I llegim totes les cartes pendents.
I les ventilem totes,
llavors,
no?
Clar, però pensa que al final d'aquella secció, o sigui,
sí,
pensa que al final d'aquest programa llavors tornem a activar el Pluricocat.
Sí, clar, sí, això
sí, totes, llavors ho tindrem per la setmana següent, eh?
Això està claríssim.
I clar, no, ja sé el que hi ha. Però mira, va, comencem. Mira, la primera carta que ens arriba és una carta...
És d'abans de Nadal, això, és que és molt grossa.
D'abans de Nadal, eh? Sí. És, i està signada, doncs, per al senyor de la cal·ligrafia impecable, l'Enric Virgili, que recordareu que ens ha estat més o menys acompanyant aquestes setmanes perquè aquest senyor, diguem-ne, endariat i preocupat perquè no faltessin cartes, va convèncer tota una sèrie d'amistats seves perquè ens enviessin cartes, i això és el que ha passat. I, doncs mira, l'última és la que ens ha fet arribar a ell. És una carta que porta el següent. Estimats, efectivament, aquí tenim la cal·ligrafia impecable del senyor Virgili, i podem dir el següent. Estimats Albert i Xavi, avui a l'escolta del vostre programa he recordat a la meva tieta Aurora, que va morir dolçament a casa l'any 1992 als 93 anys d'edat. A ella i als seus records dedico avui aquesta carta. La recordo per moltes coses, per la seva immensa bondat, per la seva abnegació al sacrificar la seva carrera de cantant lírica per cuidar la meva mare, la seva germana, malalta durant molts anys. I com ho lligo amb el tema del gripau que heu parlat avui? Doncs perquè la tieta era la persona del món que més conte sabia, de tots els autors i els que s'inventava més. Per casa van desfilar nenes i nens de tots els llocs on varen viure, a Ripoll, a Lleida, a Barcelona... Tothom la buscava. Tieta, explica'ns un conte. I ella s'asseia en una cadira, envoltada de tota la mainada embaladida, i era un veritable espectacle. Va ser la tieta de tots. Xavi i Albert, com sempre, gràcies. Potser, vaja, segur que avui la meva cal·ligrafia no és tan impecable, però amb 88 anys a sobre tampoc em puc queixar. Per favor, no deixeu que el basar s'esllengueixi. I a vosaltres, oients que escolteu el basar, escriviu! El que sigui, records, pensaments, situacions, vivències, però escriviu cartes al basar dels sorpreses. Un poble que escriu és un poble viu. Una abraçada, l'Enric Virgili des de Barcelona, que és aquest amable oient que rubrica amb aquesta carta, doncs, tot el seguit de les que ens han arribat aquests darrers mesos.
T'he de dir una cosa sobre el que ens explicava de la seva àvia. Hi ha poques coses més imbatibles que una persona amb coneixement, amb anys i amb recursos a la butxaca, asseient-se en un sofà, una cadira, i dient hi havia una vegada, no?
Oh, i tant, tu.
I això, perquè ha quedat com aquesta mena de record infantil, no? I que les criatures són les que s'asseuen al voltant d'una persona gran que els explica una història, però en el fons no deixem de viure això mateix una pila de vegades. Tots els que som amants del cinema, de la literatura, de les sèries, de les cançons, de la música, no deixa de ser un moment en què t'asseus en algun lloc i esperes que algú et digui, hi havia una vegada, i a partir d'aquí t'explico alguna cosa que et treu del lloc on estàs i el moment en què et trobes, no?
Va, bé. I la segona, mira, la segona cosa que avui llegirem és un paquet, mira, és aquest d'aquí. Aquest d'aquí? És un paquet que feia molt de temps que teníem a la redacció. Clar, no podíem obrir perquè, evidentment, està datat de principis de desembre. I és un paquet, diguem-ne, de cartró, de forma, diguem-ne, com si hi hagués una ampolla de cava, per entendre'ns, però
sí,
aquelles grans
sí, sí.
A dins, perquè ens fem una idea.
Oh.
Anem a procedir a la seva.
Què creus que hi ha?
Doncs mira, no en tinc idea. Aquí traiem una carta i el lliure basar de sorpreses,
sí.
I de dins extraiem... Mira, jo trec un plat de plàstic.
Què és això?
Trec llavors també, no sé, un sobre, sembla omplert amb terra. Llavors aquí traiem un altre sobre petit que sembla que hi ha coses petites, però no sabem què ve. I llavors aquí veiem aquí una soca, una soca que ja veus, està tallada, sí, petita, i a dintre hi ha com un cilindre de plàstic, com si s'hagués de posar alguna cosa, que ja posa el vídeo de les instruccions, escaneix el QR per visualitzar. Bueno, no sé, anem a obrir la carta, a veure què diu, perquè és que estem ja com molt encrusits a... Mira, traiem del sobre aquesta carta també, caram, quina lletra més... Ostres, noi, quina lletra més maca, és que jo tinc un complexe de lletra infernal que m'arrossega... Però de veritat,
hem de fer, mira, podem llegir el següent. Hem de fer un curset.
Però un curset de cal·ligrafia, però acceleradíssim. Jo més que un curset necessito tot un doctorat gairebé, Vull dir que... Llegeixo. Estimat Xavi Bundó i Albert d'Orlegui, sóc en Francesc Pau i us vull agrair que el Basar de les Sorpreses ompli de màgia els matins dels diumenges. Quan sento la música de l'inici, el meu cervell comença un viatge de benestar emocional i pau que em fa sentir molt feliç. És per tot això que us vull donar les gràcies per fer feliç a tanta gent que, com jo, formem part d'aquesta peculiar família, diria que quasi secreta, del Basar de les Sorpreses. No sé si recordareu, Albert i Xavier, que el juliol de l'any passat, estem parlant no de l'any passat, sinó de l'altre, evidentment, estem parlant de l'any 2021 ja, perquè la carta és el desembre del 2022, per tant, del 2021, Es van cremar 1.600 hectàrees de la serra de Caral Miralles, entre els pobles de Santa Coloma de Caral, on visc jo, Bellprat i Sant Martí de Tous. De Tous. Ostres, el meu segon cognom encara el llegeixo malament. En el que va ser l'incendi més gran de Catalunya d'aquell estiu. Tots els veïns varen veure amb impotència com les flames devoraven milers d'arbres sense que els bombers, amb els seus avions, poguessin fer res. Va ser un incendi que s'anomena de sisena generació, que bàsicament vol dir que no es pot apagar a no ser que plogui o trobi algun tallafoc prou gran. Arran d'aquest incendi, un grup de persones vàrem crear un moviment per reforestar el bosc cremat anomenat Arbre Tim, i ens proposem enriquir la serra cremada amb llavors de molta qualitat provinents dels millors arbres de Catalunya. Per això hem creat el Brot, la casa que teniu davant, un sistema que permet germinar i cuidar una obra forestal des de casa, que després podràs anar a plantar al bosc cremat, millorant la diversitat i resiliència dels nostres boscos. El canvi climàtic està arribant més d'hora i amb més força de la que els científics preveien, i deixeu-me dir, és la guerra de les nostres vides. Davant d'aquesta situació hi ha dues maneres d'actuar. Enfrontant-s'hi, de cara, lluitar i fer el possible per ajudar a evitar que el desastre sigui més gran, o sentir-se espantat per la magnitud de la tragèdia i amagar el cap com un estruç i fer veure que això no va amb nosaltres. La pregunta que crec que tots ens hauríem de fer és: si veus a un nen que s'està ofegant en un riu, què faries? Et tiraries a l'aigua per salvar-lo, o l'ignores i continues fent el que estaves fent? Ignorar-lo i continuar cremant gasoil o querosè per viatjar per plaer personal farà que aquest nen i molts altres s'ofeguin. Per això m'agradaria fer-vos una bonica proposta. Què us semblaria que RAC1 faci una plantada solidària liderada per Via Lliure i que anem tots junts a plantar arbres? Estaria bé, també, que féssiu el programa des del lloc de la plantada. Seria una experiència molt educativa i conscienciadora per tots els oients que ens volguessin acompanyar. Esperem de tot cor que us mireu aquesta proposta amb bons ulls i pensant en el moment històric en què ens ha tocat viure. Moltíssimes gràcies, Xavi Albert. Atentament, Francesc Pau, Arbre Tim, encara hi ha esperança si plantem arbres.
Molt bé.
Doncs mira, aquest amable oient que ens ha enviat aquesta carta extraordinària, i amb aquest obsequi, que evidentment, amb alguna cosa farem, evidentment, vull dir, seguirem les instruccions que estan detallades en aquest QR d'aquí.
Recollim la proposta, efectivament, en prenem nota i evidentment això ho traslladarem a la direcció de RAC1 per veure què és el que poden fer a banda d'això, però en tot cas molt agraïts tant a l'Enric com al Francesc per sumar-se a aquesta arribada de cartes que ens continuen enviant els nostres oients, i que podeu seguir-ho fent encara fins a final de temporada, que queden uns mesos, a l'adreça de sempre, al Basar de les Sorpreses de la Via Lliure, a l'avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, amb el compromís de llegir-les tot en antena i respondre-les una per una. Bé, deixa'm fer les comprovacions de rigor, perquè efectivament allà hi ha... I a més ha passat pel túnel de rentat, Albert Legui Express, porta bandereta, barres i estrelles, per tant això vol dir als Estats Units, aquesta sí que l'hem reconegut tots plegats,
Sí, mira, avui ens anem cap a Cambridge, però no a la ciutat universitària anglesa del mateix nom, sinó un altre, el que es troba als Estats Units, a l'estat de Massachusetts, i que va ser batejada amb aquest nom precisament en honor a la vila britànica. Mm-hmm. El Cambridge americà acull una altra famosa universitat, que és la de Harvard, i marxem allí perquè hi ha la seu del Future of Life Institute, que és un organisme que ha estat protagonista aquestes darreres setmanes.
Home, doncs, molta il·lusió d'anar cap a Harvard. Sí. Algunes de les ments més brillants del món són allà, o sigui que... Allà hi passa alguna cosa? Vull dir, hi anem ara
doncs,
perquè...
Sí, anem a una conferència que acaba de començar ara mateix. Vull dir, per tant, anem una mica tard. Per tant, posa l'acreditació aquesta que té.
Sí, espera, que me la poso.
Sí? Un moment. Doncs apa.
Vinga.
Anem cap a Harvard.
No diguem gaires coses, que ja saps que tenim un anglès una mica macarrònic.
Sí, perquè, bueno, jo especialment, eh? Els anglès és horrorós, eh?
I work with a bunch of mathematicians, philosophers and computer scientists, and we sit around and think about the future of machine intelligence, among other things.
Albert,
far out there.
Què?
Crazy.
Què fem? Hi ha lloc o no?
Mira, aquí hi ha un parell de seients lliures. Okay, mira cap aquí.
Aquí?
Ah, sí, sí. Hosti, aquí darrere.
Sorry, sorry. Excuse me. Excuse me.
This is the normal way for things to be.
Sir.
Vale.
Okay.
Sí. If we think about it,
mira, estem en aquest organisme, que és el Future of Life Institute, que fa uns dies s'ha redactat una carta signada per un grup d'empresaris, entre els quals aquest senyor que està parlant, que pertany al sector tecnològic, experts, i fins i tot hi ha algun polític, és el que sí, que ha generat un interès i un intens debat a nivell mundial sobre això que s'està parlant ara, que és el tema de la intel·ligència artificial.
Home, és un tema clau, el de la intel·ligència artificial, s'està parlant de fa dies. Què diuen en aquesta carta?
Però els científics, que diguem-ne que estaria bé que fossin, diguem-ne, com moderats, doncs precisament han utilitzat un llenguatge més aviat apocalíptic,
sí, sí,
i alerten que aquesta eina pot plantejar seriosos riscos per la societat i la humanitat. Adverteixen dels seus perills, del risc que caigui en mans sense escrúpols, sobretot les grans corporacions, i que ningú és capaç en el fons de predir què és el que podria passar en el moment en què la humanitat té la capacitat de desenvolupar ments no humanes que podrien acabar superant-nos en número, ser més intel·ligents que nosaltres i que amb el temps en puguem perdre control. Per això demanen una moratòria de 6 mesos per establir protocols de seguretat i que permetin garantir, bueno, una mica de seguretat en la gestió d'aquests avançaments, que tot això són bones paraules, però ja veurem en què acaba traduint-se això, no?
És una mica la idea de la rebel·lió de les màquines que s'ha treballat tantes vegades, no? Des de la pel·lícula del 2001 fins tantíssimes altres, no? D'alguna manera, però n'hem parlat molt aquests dies i hi ha opinions molt diverses al voltant d'aquest apocalipsi previsible.
I més enllà de la inquietud que desperta, resulta molt interessant tot aquest concepte, i és per aquest motiu que avui et proposo un bazar de les sorpreses més dedicat a un concepte que potser no s'acaba d'ajustar del tot a aquesta idea que vull transmetre, però que he estat incapaç de trobar una paraula que el pugui abraçar completament. Avui, doncs, un nou bazar de les sorpreses, el que fa el número 302, que dedicarem a la lletra D, la D de desafiament.
Desafiament, que és un concepte, no sé si és modern o és bueno, dels antics o no ho és.
Ens podria semblar que és un concepte relativament modern, perquè en el fons, a veure, recupera el vell cliché que s'inicia fa prop de 100 anys, quan es pensava que els robots acabarien per rebel·lar-se contra la humanitat, no? Una idea que, tal com deies, a partir de la segona meitat del segle XX es repeteix i l'hem vist moltes vegades al cinema. Però no, jo diria d'anar molt més enrere, de trobar molts més altres exemples. Quan s'instaura el tren, per exemple, com a vehicle de transport a mitjans del segle XIX, els metges advertien que viatjar per damunt dels 45 km per hora provocaria que el cos humà no ho suportaria i es desintegraria l'espai.
Què dius ara? 45 quilòmetres era el límit.
45 quilòmetres per hora, imagina't. Ara van els patinets a 45 quilòmetres per hora, imagina't. No? No cal dir dels avions, també. A partir dels anys 20 del segle passat, aquella famosa frase que jo encara he sentit de persones grans, eh? Si l'home hagués de volar, Déu li hauria donat ales. Que no sé si ho havia sentit, això, eh? Per no mencionar quelcom que a mi em sembla molt grotesc, que quan vaig estudiar una pel·lícula, la primera pel·lícula animada de Disney, la Blancaneus, em va cridar molt l'atenció. Quan l'any 1937 es va estrenar aquesta pel·lícula de Disney, que recordem, és rodada en Technicolor, era la primera pel·lícula en color, completament en color, que moltíssima gent veia per primera vegada, alguns oculistes recomanaven que els nens no l'anessin a veure perquè es pensava que es tornarien secs. De veure tant color de la pantalla seria una impressió massa forta, no?
O sigui que, bueno, efectivament és una mena de cosa cíclica, que tenim un pànic absolut en els avançaments tecnològics.
Efectivament, però jo diria que en aquest concepte el que plantegen els científics va molt més enllà, perquè se centra en què passa quan l'home juga a ser Déu. Aquí, entès Déu de manera literal o metafòrica, ara no hi entrarem en temes de creences personals, i no en la mesura en les conseqüències, que acaben, evidentment, sortint de mare. I com es pot suposar, aquesta idea és tan antiga com la humanitat.
És a dir, la idea d'un pols, d'un desafiament, d'un enfrontament cara a cara davant de la divinitat, davant tot allò que creiem que és l'origen de la creació.
d'allò que ens supera per entendre'ns com éssers humans, no? El primer exemple el trobem a la Bíblia. Hi ha molts desafiaments, però el primer dels quals, evidentment, és ben famós. I té lloc al Gènesi, al Jardí de l'Edèn, quan Déu adverteix a Adam i Eva que no mengin del fruit de l'arbre de la ciència i del bé i del mal perquè moriran. I tot i així desafien aquesta prohibició i passa el que passa, que no cal recordar-ho. Però també tenim la Torre de Babel, per exemple, que és una construcció també descrita al Gènesi, on se'ns diu que els supervivents del diluvi universal van decidir construir una torre tan alta que arribés fins al cel. I Déu, al veure que en el fons hi havia un acte de supèrbia i desafiament, va fer que d'un dia per l'altre tots parlessin idiomes diferents. I, esclar, no es van entendre, perquè mentre un demanava una bastida, l'altre li portava un maó. I així la construcció es va acabar abandonant i els seus responsables van agafar camins diferents formant els seus pobles. De fet, es diu que aquest és l'origen de les diferents llengües que hi ha al món. El desafiament, però, també el trobem a la mitologia. Vegem tres grans exemples.
Per quin exemple comencem?
Doncs mira, comencem pel d'Aracne, que era una noia de Lídia que tenia fama de filar molt ràpidament i de confeccionar uns tapissos magnífics. Estava tan orgullosa de la seva habilitat que va desafiar a tota una deessa, la deessa Atenea, que era qui teixia la roba dels déus. Atenea va acceptar, convençuda que podria derrotar a una simple mortal. Però quan van fer la prova i van comparar els dos teixits, Aracne no només ho va acabar abans, sinó que el teixit era molt més perfecte que el de la deessa, que diguem-ne que va tenir un mal perdre i la va convertir en aquest artròpode, amb l'aranya, d'aquí el nom, perquè teixís eternament amb un fil que sortiria del seu propi cos.
És a dir, clar, no volies teixir, no volies teixir ràpid, no volies, doncs...
Et
convertiré tota l'eternitat a una màquina de cosir, que no podrà, no podrà evitar seguir cosint ràpidament i tot el que vulgui. Quin és el segon cas de desafiament mitològic?
Doncs mira, marxem ara a Creta, on un rei anomenat Minos va tancar el seu famós laberint Dèdal, l'arquitecte que l'havia construït, i el seu fill Ícar. I per escapar van construir unes ales amb plomes i cera. El pare va instruir el fill sobre com les havia d'utilitzar i li va advertir que, sobretot, que no se la vés massa alt, però tampoc ho fes massa baix. L'invent va funcionar així d'entrada, però el fill es va anar confiant i va anar pujant, 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 i aquesta pujada era també un desafiament als déus, fins que el sol va desfer la cera que unia les ales i el jove va caure al mar ofegant-se. El pare va enterrar el seu fill en una illa prop d'allí que, a partir d'aquell moment, es va anomenar en record del seu nom, és a dir, Icària.
Ara estem fent un recull del déu castigador, no? D'alguna manera, la cara més, més dura d'un déu al qual, del qual no un humà, un simple humà, no pot vèncer un desafiament, no? Hem parlat d'Aracne, d'aquesta simple mortal que desafia Atenea. Hem parlat d'Ícar, que desafia els déus, en aquest cas grecs, també. I el tercer...
Mira, Prometeu. Prometeu és el tità amic dels mortals, que no tenia por de cap déu, especialment de Zeus, que era més poderós de tots, i que va gosar robar el seu foc per entregar-lo als homes i així poguessin progressar, ja que, com se sap, el foc és el primer indici de civilització. I com a càstig per aquesta desobediència, Zeus el va fer encadenar a una roca i va enviar una àguila que li menjava el fetge de dia.
Ah, sí, sí.
Però com que era immortal, de nit li tornava a créixer i així el suplici era etern fins que Hèracles, és a dir, Hèrcules, el va alliberar. Prometeu és el millor exemple de desafiament als déus. Potser per això és el subtítol de l'obra més coneguda de Mary Shelley, Frankenstein.
Frankenstein, o el modern Prometeu, no?
Una
història... Història que desafiava moltes convencions i que té aquests ressons mitològics.
I més enllà de la consideració d'una història de terror, és evident que sempre la idea és dir, no, és que Frankenstein és una pel·lícula de por. No, a veure, la primera versió, la versió canònica, la de James Whale de l'any 32, diguem-ne que té una subtilesa que molt poca gent, diguem-ne, va captar en el seu moment. Però en general, sí, en general, no podem negar que Frankenstein ens parla doncs, de traspassar els límits prohibits, de crear i destruir vida, de jugar Déu, en definitiva. Recordem, l'obra va ser escrita a la Ville Diodati, a Suïssa, Suïssa, prop del llac de Ginebra, on hi va anar a passar l'estiu Mary Percy Shelley, llavors abans l'escriptor Lord Byron i el metge John Polidori. I com que va ploure i fer fred, això ho hem explicat alguna altra vegada, per entretenir-se van decidir escriure cadascun d'ells un relat de terror. Polidori va escriure El vampir, creant l'arquetipus del vampir 80 anys abans que Bram Stoker, i Mary Shelley, l'immortal Frankenstein, també conegut com, tal com deies, el modern Prometeu. Prometeu és una figura que ha estat molt tractada a la literatura i en l'art en general. Un dels autors que el va treballar va ser Goethe, el gran precursor del romanticisme, que l'any 1797 escriuria un poema que anava del mateix tema, que portava per nom L'aprenent de Bruixot. 100 anys justos més tard, el 1897, el compositor francès Paul Dukas en va fer un poema simfònic ben famós.
Això és fantasia, no?
Correcte, efectivament.
Home,
sí, sí, sí.
Beorlegui, aquí és una de les grans debilitats teves, però això és, és un desafiament, fantasia?
Bueno, a veure, diguem-ne, tècnicament va ser un desafiament, perquè va ser la primera pel·lícula d'entrada que tècnicament va presentar el so estèreo, que això, diguem-ne, que l'any 1940 era una veritable gosadia. Tècnicament, després, perquè va ser una pel·lícula que està muntada com si fossin videoclips, i permetem aquest col·loquialisme modern, però també perquè la història que explica, una de les 8 històries, és precisament la de l'aprenent de Bruixot, que està basada en aquesta música que Paul Dukas havia compost l'any 1897. Dukas va ser un compositor impressionista, que té música de cambra, vocal, de ballet, fins i tot té una òpera, però que la seva obra més famosa, doncs, és aquesta, que està basada en aquesta balada homònima de Goethe i que recull una història ben clàssica on un aprenent de bruixot vol deixar de fer la seva feina i amb la poca màgia que té utilitza una escombra perquè el substitueixi. Però la cosa acabarà marxant del seu control. L'obra ja en el seu moment, a finals del segle XIX, va ser un èxit rotund quan es va estrenar, però la seva popularitat arriba, evidentment, de la magnífica versió que va fer Disney l'any 40 en aquesta obra mestra que a mi ja saps que hi tinc, diguem-ne, com molta de i que és la fantasia. Tots recordem aquest fragment, el Mickey Mouse intentant controlar les escombres fins que acaba apareixent el mag de veritat anomenat Yen Sid, que és el nom de Disney llegit al revés, i que acabarà per desfer l'encanteri.
És al revés,
ara boníssim. No sabies del Yen Sid, eh? Sí,
no ho recordava,
sí, sí.
Això. No.
Va, i ja que estem en cinema, 3 pel·lícules que parlen de desafiament.
Senyor, quina meravella de banda sonora, quin John Williams tan extraordinari i quina pel·lícula, tu.
Meravellosa. Doncs aquí tenim una esplèndida música, la que John Williams, com deia, va compondre fa 30 anys ja per Jurassic Park, el famós film de Spielberg que sí, que més enllà de les corredisses dels protagonistes fugint dels velociraptors, al darrere hi ha aquest desafiament tan interessant, no? Què passa quan la ciència crea vida i tracta d'unir espècies que estan separades per 65 milions d'anys. No cal dir que hi ha moltes variacions sobre aquest tema, com, sense anar més lluny, l'illa del doctor Moreau, per exemple. La pel·lícula, recordem, es pot trobar a Netflix i Amazon, entre d'altres plataformes.
Què nos ocurre després de morir? La única forma de descubrirlo es verlo con nuestros propios ojos.
Va, la penúltima pel·lícula sobre desafiaments a l'autoritat divina, quina seria?
Doncs mira, aquí tenim el tràiler del remake, no de la versió original, perquè no l'he trobat, però sí del remake de la pel·lícula La línia mortal. No, La línia no, Línia mortal, sense l'article. Una interessant pel·lícula dirigida per Joe Shoemaker l'any 1990, amb en Kiefer Sutherland, en Kevin Bacon i la Julia Roberts, entre d'altres, on s'explicava la història d'un grup d'estudiants que volen experimentar sobre el que hi ha més enllà de la mort. Però un cop s'hi posaven, el tema se'ls acabava també marxant de mare. La pel·lícula es pot trobar també a Filmin i Apple TV, entre d'altres.
Va, anem amb l'última de les pel·lícules de desafiaments contra els déus.
Matrix és un sistema, Neo.
Bo.
Este sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores,
Pel·lícula que no necessita presentació i que, a més, molta gent ha citat arran d'aquell article que comentaves al principi, no?, d'aquella carta dels científics, no? Quan doncs, Matrix, quan les màquines es revolten.
Efectivament, acabem aquesta pel·lícula que podria ser premonitòria. La que passa que aquesta pel·lícula està ambientada l'any 2199. O sigui, estem ja aventurant una cosa que es podria avançar prop de 200 anys, recordem-ho, eh? I que explica la història d'una rebel·lió, la de les màquines, que acaben esclavitzant els humans i que l'utilitzen com a font d'energia. Estrenada l'any 99, a les portes, evidentment, d'un nou segle i un nou mil·lenni, la pel·lícula es nodreix molt de les noves tecnologies que van començar a popularitzar-se, però també, evidentment, de la incertesa d'un futur que estava arribant. La podeu trobar a HBO Max, entre d'altres.
Et va agradar molt, eh, Matrix, en el seu dia?
Mira, la primera vegada em va horroritzar, la vaig trobar, em va atabalar molt, sí, però llavors va ser un segon visionat que vaig veure a partir d'una entrevista que vaig fer a un professor de filosofia que la trobava molt interessant, que vaig dir, calla, potser sí que la vaig veure d'una altra manera jo. I sí, llavors la vaig trobar molt interessant, perquè és evident que té múltiples referències filosòfiques, religioses, literàries, que convé tenir present i que poder ens deixem a vegades emportar per la parafernàlia, diguem-ne, de les bales que va esquivant el Keanu Reeves, però al darrere hi ha un discurs també molt interessant.
Doncs a mi, jo recordo que és una pel·lícula que em va impressionar molt des del punt de vista estètic, etc, però la lectura i els subtextos que hi ha són meravellosos. Les següents ja és un altre tema. O sigui, les seqüeles sí. Això ja parlaríem d'un altre tema. Però l'original, Matrix, em sembla una meravella. Bé, Orlegui, que tinguis un gran Sant Jordi, una abraçada ben forta i ens retrobem. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies. Igualment, adéu-siau.